La política municipal a l'Espluga FM Ràdio. L'Ajuntament a casa amb Òscar Palau.
Bon dia, en aquest matí de diumenge, som el dia 26 de novembre, tot i que aquest programa que sentiu, l'Ajuntament a casa, en qui us parla l'Òscar Palau i el Gerard Bosch, els controls tècnics, s'emet en diferit. Es va gravar aquest dissabte a la tarda, que ho sapigueu, per tant avui no tindrem la participació en directe als canals que oferim habitualment a la gent, per participar en una propera ocasió serà. En tot cas, avui som aquí en aquesta segona etapa o la tercera etapa d'aquests triennis que fem de l'Ajuntament a casa. Aquest és el tercer. En últim vam fer una entrevista al cap de l'oposició més un debat. Avui toca un format de debat al llarg de l'hora i mitja que durarà aquest programa, un debat en què parlarem una mica de tot. En els últims debats, ara ho comentàvem a micro tancat, es van centrar molt en tema polític general de Catalunya, per l'actualitat manava, i és evident que el referèndum, la declaració d'independència i tot el que va moure els mesos de setembre i octubre va ser molt comentat també a nivell municipal, i això va centrar també els debats d'aquí, d'aquesta casa. Avui també parlarem una mica, ara al principi, però volem ja que no sigui exclusivament d'aquest tema i que puguem introduir altres temes locals que per això som aquí. I com que som aquí, anem a presentar els participants en aquest debat, que són els portaveus dels respectius grups municipals. Per Som Espluga tenim el Jordi Moro. Jordi, bon dia.
Bon dia, Òscar.
Per part de Convergència i Unió tenim el Jordi Torre. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
I l'Antonio Vendrell per part de l'Espluga Viva. Bon dia, bon dia, Antonio. Dèiem ara això, que els últims mesos s'han centrat molt en tema polític general. Arran d'això, una mica per tenir la seva repercussió a nivell municipal, en l'últim programa d'aquesta casa es va demanar per part de Som Espluga el trencament del pacte del govern. Això també es va treure després en un ple. L'alcalde ja va deixar clar que no hi hauria trencament, com des del primer moment es va deixar també clar des dels grups de Convergència i de l'Espluga Viva. No sé això si ha quedat allí o encara insistiu en aquest tema, Jordi, ja per tancar-ho aquí.
No sé si insistirem més o no. El que passa que a nivell polític, avui mateix que s'ha presentat la llista de Junts per Catalunya a Brussel·les per part del president de la Generalitat i de la República, s'ha anomenat el tripartit del 155 i el PSC hi era inclòs. Nosaltres seguim pensant que seria bo pel govern municipal que el PSC no hi fos en cap de les seves formes, però bé, els pactes són seus i ells són els que en tenen la paraula.
Alguna cosa més a afegir per part vostra, Jordi, Antonio?
Bé, nosaltres ja en l'anterior debat vam explicar quin és el nostre posicionament, no? És un pacte, en aquest cas, com deia el Jordi, que és entre l'Espluga Viva o l'Antonio Vendrell, en aquest cas, i Convergència i Unió, el nostre equip, i per tant nosaltres en el seu moment vam explicar les raons que ens portaven a seguir amb aquest pacte, i sobretot mirant també premisses que anaven venint pel tema dels pactes amb el PSC, sí que recomanava aquest trencament de pactes amb PSC sempre i quan les persones que representen aquest partit siguin persones que no siguin discurs, en aquest cas, en tot el tema del procés. Em torno a reiterar l'Antonio a totes les mocions, tots els actes i tots que hem fet de suport o de denúncia contra la violència, per exemple, al llarg del procés, o de suport a través del procés, o a mocions que hem aprovat en contra del 155 i ell hi ha votat a favor. Per tant, no segueix tampoc en aquest cas les premisses del PSC en el cas del 155, per exemple.
Antonio, vols afegir alguna cosa ja per tancar aquest tema?
No, jo crec que els partits el formen les persones i les persones tindrien de tindre el seu criteri propi. Una cosa és creure...
Que en el teu cas el tens, es pot dir, com a mínim, amb aquest tema.
Sí, bueno, és que crec que tot depèn de les prioritats i del moment. Vull dir, crec que s'ha arribat a un estat de coses que és clar, ho apoies el que creus que tenen la veritat, o no pots no pot, ho tens de canviar. Això no vol dir que tinguis de trencar cap pacte ni que tinguis de combregar. Jo no l'he tingut mai el carnet de, dels socialistes, tampoc no he tingut cap carnet de cap partit.
No n'hi ha a les llistes del PSC, doncs. No t'ho han dit per anar-hi.
Suposo que no. De fet, la gent que em van oferir presentar la modalitat light de, dels socialistes... Vull dir,
la modalitat light, això què és?
El que no et presentes com a socialista, ni com a esquerra, ah, ni com
a... Blanca.
A nivell municipal, diguéssim.
Marca blanca.
A nivell municipal.
No, no, a nivell municipal, d'acord, d'acord.
Vull dir, ja sabien com, com pensava, perquè no me n'hi amagat mai, i fa molts anys que em coneixen. Però els socialistes, els d'esquerra, Convergència, hi ha molta gent, i sempre he pensat el mateix, el... Com a polític no m'ho havia plantejat mai. Bueno, va vindre així. Jo crec que el que val la pena és treballar pel poble. I un dret democràtic és el votar. Vull dir, acabar l'1 d'octubre. Doncs jo crec que es tenia de votar i tots plegats no crec que ho hagin fet massa bé. I de fet dintre de les pressions se va veure la voluntat de la gent en anar a votar, que no van servir, que ara serviran. Bueno, és una cosa que se nos escape a nivell municipal.
Escolteu, en les últimes setmanes això vam parlar que va arribar doncs molt amunt la tensió a nivell de país, a les mobilitzacions. En aquestes últimes setmanes sembla que això ha baixat una mica, però també, per exemple, a l'Espluga la gent segueix bastant mobilitzada. Aquest matí mateix doncs, la Festa de la Música es dedica als Jordis i als consellers que tenim empresonats. Hi ha hagut vagues últimament, doncs, fa unes poques setmanes, en què el CDR de l'Espluga, el Comitè de Defensa de la República, doncs, va tenir un paper doncs, bastant important. A nivell municipal, a nivell dels vostres grups, què en penseu d'aquestes vagues? Perquè hi ha gent també que pots dir que davant la possibilitat que es vagin repetint en el futur si la situació no millora, hi ha gent també que ho veu amb cert escepticisme de dir que puguin, no puguin ser una mesura doncs, massa desmesurada, no? Per dir-ho doncs, d'alguna manera, perquè no se n'abusi d'aquestes vagues. Què en penseu a nivell dels vostres grups? Si es repeteixen a nivell municipal, per exemple, es va seguir, no, la vaga el dia que se'n va fer ara fa 10 o 12 dies?
Sí, a nivell municipal es va seguir quasi majoritàriament. Les vagues és una forma de pressió a les persones a qui van dirigides. En aquest cas, principalment, les dues que n'hi ha hagut, les dues aturades de país que hi ha hagut, la del 3 d'octubre, i l'última, no recordo exactament el dia que era
el 9 de novembre.
El 9 de novembre, coincidia el 9 de novembre. Van dirigides a que Europa es desperti i que sàpiga que nosaltres tenim la voluntat ferma de fer efectiva la República. I mentre Europa no se n'assabenti del tot i ens faci, diríem, deixi de fer costat al tripartit del 155, doncs nosaltres hauríem de seguir fent pressió. Aquesta pressió ha de ser mesurada, perquè clar, no ens podem tirar trets al peu tampoc.
Jordi, vosaltres? Bé, el 8 de novembre, perdó, m'he equivocat. Era el 8
sí,
de novembre 8, que es va
sí,
fer. 8,
sí, 8, sí. Nosaltres, doncs, és això, no? També ens vam, en aquest cas, com a grup i com a persones a títol individual, doncs també ens vam sumar a aquestes aturades de país, tant la del 3 d'octubre com la del 8 de novembre, no? I creiem doncs que sí que tenen la seva força, que tenen el seu sentit, la seva raó de ser. És evident doncs que la forma de manifestació pacífica, que és la que han fet servir sempre fins ara, doncs està bé, i això ens dona una imatge com a poble doncs envejable, i crec que això doncs ha sobrepassat fronteres i tot, no? I s'ha vist clarament doncs quin tipus de poble som els catalans, però també és cert que en certs moments doncs cal fer un pas més, no? Les mobilitzacions doncs estan molt bé, s'han de seguir fent, perquè són les mostres de suport, són les imatges que realment donen la volta al món, no? Places plenes, carrers plens, però per fer obrir els ulls a la premsa i als mitjans ja l'hem fet obrir, només cal veure doncs, l'endemà de qualsevol manifestació, no només els mitjans d'aquí, sinó els mitjans a nivell internacional, les seves portades, no? Les seves primeres pàgines, com són, però a nivell doncs, decisori, a nivell polític, doncs, aquestes manifestacions doncs, ha demostrat que tampoc no donen els seus fruits o no fan reaccionar en què han de fer reaccionar. Doncs, per tant, també de tant en tant s'ha de donar algun cop més damunt la taula, no? I de dir, ei, ens hem de fer sentir d'alguna manera. El fet de que deies tu que això pugui anar més, bueno, hi havia gent que deia, doncs, si convé, s'ha de fer una aturada cada setmana. Parlem-ne, no? També, vull dir, es pot fer les aturades que s'hagin de fer, o sigui, les que s'hagin de fer, les que siguin convenients, jo crec que allí tots els que som en aquesta taula doncs, hi serem, no? Però són coses que s'han de fer amb una coordinació, amb una suma de gent possible. El que no podem fer doncs, és uns per una banda, els altres per l'altra, perquè aquesta imatge d'unitat que hem donat fins a dia d'avui, no? Es podria veure afectada, i el que hem de fer no és entrar al joc que ens volen fer entrar, només cal que recordem doncs, el dia que la gent dels CDRs van anar a fer aquestes tallades de carreteres, a les fronteres sobretot, que deien els mitjans d'aquest país veí que tant ens estime, no? Que sortien imatges doncs, de gent amb el buf tapant-se el nas pel fred que feia realment, i el titular era doncs, la Kale Borroca de Puigdemont. Doncs no, senyors, la gent dels CDRs i la gent que van a tallar les carreteres no són la Kale Borroca de ningú, són gent que defensen la república, que estimen el país i que el que volen és lluitar pels seus drets, que no siguin usurpats com ho estan sent d'aquesta manera que està vivint el nostre país en els últims temps. I són gent que són allí, que tallen carreteres de forma pacífica, que en cap cas van muntar cap aldarull, i per tant, titllar-los també de Kale Borroca, doncs ells si ho volen seguir fent, doncs ho seguiran fent, perquè ja veiem doncs, quines són les seves paraules i com les mesuren, no? També sentíem aquesta setmana el ministre català dient que li gustaría visitar a todos los que fueron lesionados el día 1 d'octubre, doncs, bueno, senyors, pues vosaltres teniu aquesta línia d'actuació, nosaltres tenim aquesta altra, seguirem mobilitzant-nos fins als extrems que calgui.
Les seguiran fent pacíficament com fins ara, ni que siguin amb més contundència, però el pacifisme per davant.
Sí, sí, just ahir sentia, bueno, que havia abans d'ahir, no sé, un dia d'aquests, sentia a la ràdio les previsions, per exemple, que hi ha pel proper dia 7 de desembre.
Ara que tornava a dir, que van veure l'alcalde de Brussel·les, sí. Que hi va anar també amb aquell acte de 200 alcaldes que van anar a donar suport. Veurem més gent aquests dies de l'Espluga allà dalt?
Sí, tant. El dia 7 de desembre, que és el dia que hi ha aquesta mobilització de catalans a Brussel·les, i veurem forces pluguins allí, una bona representació del municipi, i sentia, és el que et deia abans, no? Sentia aquesta setmana el fons de la policia belga que preveuen una assistència de 50.000 catalans. Jo quan ho vaig sentir doncs em vaig esgarrejar una miqueta, perquè pensava sí, serem gent, però saps fins a quin punt? Vull dir, una cosa és mobilitzar-nos al carrer Marina, o a Via Laietana, o a la Diagonal, l'altra és anar a Brussel·les. Estem parlant de 1.500 quilòmetres, 50.000 catalans, és una barbaritat, no, de
sí,
gent.
Sí, desplaçats a Brussel·les no està a l'abast de tothom que possiblement hi volgués anar.
Exacte, vull dir que els mitjans són els que són, el preu també és el que és, i per tant doncs, que hi hagi 50.000 persones que s'hi desplacin, i crec que una bona representació espluguina doncs, hi serà, doncs crec que és posar de relleu i de més manifest quin tipus de poble som, no?
Això us anava preguntant també aquestes últimes bueno, aquests últims programes, les últimes vegades que ens hem vist aquí, no sé si, però com que això doncs, són cosetes que van sortint a poc, no sé si a nivell municipal s'ha notat d'alguna manera l'aplicació de l'article 155 i sobretot el control financer que, bueno, més que el control, la intervenció total de les finances de la Generalitat al part del Ministeri doncs, que ha bloquejat pagaments a tothom. Jo no sé si també n'ha bloquejat a l'Ajuntament de l'Espluga.
A l'Ajuntament de l'Espluga que sapiguem no directament, però sí que, per exemple, els ADFs, com és una partida de susceptible, segons ells, de potencial terrorisme, els han bloquejat totalment. Últimament diu que sí que pagaran quan la desbloqueixin.
De fet, les finances municipals estan molt intervingudes ja. Des del FLA i des del sistema de pagament de proveïdors està molt intervinguda.
I també per posar-ho...
Ara em deia un exemple el Gerard, un taller de nivell municipal de sobre, bueno, sí, per integració de dones, que no ha sortit encara la subvenció, per exemple.
Sí, estan les subvencions aturades. Ara sembla que aquestes, perquè són aquestes que venien de l'ICB, que com tot són, doncs, partides...
Institut Català de la Dona.
Sí, Institut Català de la Dona, perdó. Venen relacionades, doncs, amb partides de serveis socials, que són aquestes, doncs, que ara aquesta setmana han anunciat que 10 milions d'euros que estaven paralitzats per aquestes subvencions es desbloquejaran, però sí que és cert, doncs, un taller, una activitat que hi havia prevista, doncs, aquí al municipi, doncs, de moment no s'ha pogut programar per aquesta manca de subvenció, que en el fons eren subvencions que ja et venen com preconcedides, però de moment, doncs, han quedat aturades. Igualment, doncs, ha passat amb d'altres activitats o d'altres subvencions que venen a nivell de biblioteques, per exemple, no? Que de moment, doncs, encara estem... Aquestes subvencions han de sortir en els propers dies, perquè cap a final d'any, doncs, t'arriba la previsió de les subvencions. De moment encara no se'ns ha dit res, quan aquestes dates ja normalment teníem, no xifres, però sí dates perquè ens diguessin alguna cosa, doncs de moment tampoc sabem res. Tot això ve paralitzat, però a nivell, doncs, d'arques municipals, el que dèiem, no? I deia el Jordi, fa temps que les finances estan intervingudes i ara no sé què volen venir a exemplificar. L'altre dia just ho parlàvem, doncs, també amb el secretari d'interventor d'aquí del municipi, que amb la celeritat que està pagant el govern de Madrid el deute que té amb l'Ajuntament de l'Espluga és al·lucinant. O sigui, estan pagant deutes que tenien de fa un munt d'anys, no? Els estan pagant ara a nivell municipal, però en canvi a nivell d'entitats no. O sigui, penses què vols demostrar, que ara pots pagar?
Afecta directament a les finances de la Generalitat, i les finances de la Generalitat també són els que concedeixen subvencions i altres finançaments als municipis. O sigui que el 155 s'hi afecta els municipis directament, serà més aviat això, indirectament, a través de les finances de la Generalitat.
Clar, hem posat alguns exemples, i jo no sé si això per part de l'Ajuntament es pot fer amb una mena de bossa per dir, en cas d'aquestes subvencions, per fer anar a la biblioteca, per fer anar aquests tallers que dèiem, per, no sé, fins i tot per les entitats com la DF que deia l'Antonio, es pot fer una mica de guardiola perquè en cas de que no arribin subvencions on han d'arribar a l'Ajuntament i pugui posar el que falti.
Bueno, és complicat, no? En certs moments, propis, perquè pensem, diguéssim, que moltes d'aquestes subvencions no són subvencions que siguin íntegres, no? Per exemple, doncs, la biblioteca té una fórmula que es nodreix econòmicament per dues bandes. Una és per les subvencions de la Generalitat i una altra també ja és, per una banda, una aportació municipal, és a dir, més o menys en el mateix import, el que ve de subvenció a nivell de Generalitat i el que ve a nivell municipal. És evident que sí que caldrà fer això. Si aquestes subvencions no arriben, doncs caldrà a nivell municipal i fins que les arques municipals ho permetin arribar on es pugui, però que se'n ressentiran, doncs sí.
S'haurà d'arribar fins on es pugui amb els fons propis.
Exacte.
De fet,
I amb això entenc que amb això estareu d'acord, pel que dius tu, doncs, Jordi, no? Vull dir que no,
clar,
no hi haurà problema.
L'ADF no es pot quedar sense segons quines diners que necessita per fer segons quines actuacions.
Sí, sí, vull dir, llavors, clar, entrarem aquí en un cercle de prioritats, que haurem de veure el què. Vull dir, si a nivell municipal podrem garantir, doncs, que cada 15 dies o cada 3 setmanes hi hagi un compte a comptes a la biblioteca, doncs no sabem, la voluntat hi és, i si ho venim fent fins ara, no, però haurem de valorar què és més important, mantenir un compte a comptes cada 3 setmanes o que la DF pugui fer la seva feina amb certa normalitat, no?
Doncs
esperem que no haguem d'arribar i de plantejar-nos aquest.
Esperem que el 155 és activat a partir del 22 de desembre.
El dia 22.
Bueno, de fet, el control de les finances ve d'abans, fins i tot, del 155.
Exacte.
Per dir-ho així,
per això que el fet de que ara aquests dies, un cop ja tenim el 155, ens vingui més liquidesa de part del govern central, no?, cap als ajuntaments,
és
com de, què ens vols dir amb això si les finances les tens intervingudes tu de fa, no t'explico quant de temps, no? I fins ara no pagaves, i ara amb el 155 què ens voleu venir a demostrar? Que anem millor amb el 155?
No. Si no ho hem fet fins ara, perquè ara, no? Justament.
Exacte.
Bueno, en tot cas, venen unes eleccions, ara ho hem dit, no sé a nivell municipal què n'espereu d'aquestes eleccions. Tenim els plugins, ara ho dèiem també, microtancat, que van a les llistes, tenim el Ferran Civit, que serà el número 5 d'Esquerra, i tenim un fitxatge, doncs, si més no sorprenent, per part de la llista, doncs, de Junts per Catalunya, la llista altrament anomenada la llista del president, que és la Dolors Sabater, que és una espluguina, que és recordem que és la dona de Pep Andreu, l'alcalde d'Esquerra Republicana de Montblanc, i ella va per la llista del PDeCAT, perquè el que havia de fer la llista del PDeCAT. Com ho valorem tot això? La Dolors, que per cert ha parlat fa uns moments en el programa anterior.
Bé.
Tingut aquí amb aquests estudis.
Jo crec que les persones són lliures i les idees també, I suposo que no deu ser cap drama a casa del Pep perquè la Dolors se presenti pel president. Uh-huh. I el Pep continuï amb Esquerra Republicana. Vull dir, de fet, és una persona prou vàlida, la Dolors.
Bueno, ella diu que no és política, aquí s'hi ha posat doncs, perquè li va demanar personalment al president.
Bueno,
i...
però això és important, que una persona no sigui política. Uh-huh. I tingui bastant ganes de treballar.
Uh-huh. El tema és que el PDeCAT i el president Puigdemont han fet d'aquesta llista de Junts per Catalunya. El PDeCAT ha estat molt generós cedint el seu espai perquè té poca presència dels seus quadres dintre la llista, i el president, que és el president de tots, ens ha muntat la seva llista amb persones molt vàlides, i bé, entre elles hi ha la Dolors Sabater.
Això ha tingut una cosa a veure el PDeCAT de l'Espluga en aquest fitxatge o no?
No. Sincerament, el PDeCAT de l'Espluga no hi ha tingut res a veure, i el que dèiem doncs, fa una estona també entre tots, no? Que en aquest cas jo penso que el que s'ha fet és aquesta llista que el president Puigdemont des del primer moment venia defensant, que era aquesta llista de país, aquesta llista de totalment transversal, de gent de diferents sectors, de diferents àmbits, de diferents tarannàs fins i tot, i procedents moltes vegades inclús de diferents partits, no? I això doncs, ningú li podrà retreure, que ell des del primer moment ho ha defensat. En el primer moment doncs, van sortir aquestes primeres veus que deien que si era la jugada perquè el PDeCAT, si no, s'ho veia tot perdut i era l'única forma de guardar dels mobles, jo crec, i ho he defensat també des del primer moment, i no per això no digui, no, clar, tu evidentment no defenses perquè doncs ets el PDeCAT, jo crec que aquest no és el moment, ara anant junts o separats és igual, no és el moment de veure quines sigles i quins partits de nosaltres es fot l'hòstia més gran, parlant en plata, no? Uh-huh. Es tracta de, ara toca fer el que hem de fer, si el PDeCAT ha de perdre la barca, doncs si no la perd ara pot ser que la perdi més endavant o no, o sí, ja hi haurà temps per això. Ara aquestes eleccions del 21 de desembre són unes eleccions totalment fora del que és habitual, i per tant doncs el que jo crec que s'ha fet és això, no? Aquesta llista de país, i que en aquest cas doncs sí que, com deia el Jordi, el PDeCAT doncs és el que ha fet aquest pas de dir, doncs, bueno, cedeixo tot el que és, perquè si no, una llista independent que no anés vinculada en aquest cas, o que no ocupés l'espai polític que hagués ocupat el PDeCAT, doncs no hagués tingut cap mena de presència. Tampoc no m'imagino doncs una llista com la que s'ha fet de Junts per Catalunya, uh-huh, sense poder tenir presència en cap mitjà ni res, hagués sigut complicat.
Clar, ja se sap que ara ja ha passat, i hi ha altres llistes sobiranistes i tot això, però veient la composició, per exemple, la llista del president, que hi va gent, el número 1 per Tarragona és militant d'Esquerra. Té sentit que hi hagi dues llistes diferents, diguéssim, quan
sí.
No tenia més sentit que fos una llista sola quan estan tan barrejades entre elles, perquè també la llista d'Esquerra també té molta gent que havia estat vinculada a Convergència i Unió, per exemple, que són els de Demòcrates.
Sí, els de Demòcrates i els de
i molts independents també, vull dir que no sé si té molt sentit això.
Sí, són dos llistes transversals amb matisos diferents i que pot provocar que la gent tingui dubtes sobre votar una o l'altra i no tingui dubtes sobre votar-ne cap altra. I això crec que és bo. Uh-huh. Que el dubte, bueno, l'objectiu de les eleccions del 21 de desembre, que són unes eleccions molt atípiques, imposades, teòricament no són les nostres eleccions, i llavors nosaltres, el nostre objectiu com a poble, com a poble català, serà omplir les urnes que ens posa Espanya dels nostres vots. I per tant serà qüestió de votar una llista o l'altra i que tots vagin a remar en el mateix sentit. Uh-huh. Per tant, la competència interna és bona.
Uh-huh. Per part teva, no sé, de cara a aquestes eleccions, no sé si tens alguna mena de posicionament de suport amb alguna llista o de crida al vot, o no sé quin posicionament tens de cara a aquestes eleccions.
No, el posicionament són les llistes pel que es va votar a l'1 d'octubre, que al final ho van anul·lar. Uh-huh. I bé, jo considero que ja en tenim un de president. Vull dir, jo l'únic que...
El que hi ha a Brussel·les.
Que pateixo, sí. que en altres no, ni el nostre Parlament el va destituir. Vull dir, jo l'únic que desitjo és que les tres o quatre llistes que puguin ser favorables que baixin tots a una el dia que surtin amb els diputats que surtin. Suposo que ho té de canviar molt, ho tinc de canviar molt jo, o si no, com jo considero que el president ja el tenim, el Puigdemont, doncs vull dir que jo el continuaré votant. A contracor i tot, no? A contracor, perquè ja l'havia votat una vegada, sí. Però és clar, si no voto aquesta vegada, doncs serà un vot menys, i per això que no es perdi.
Aquestes eleccions han de servir per restituir el govern legítim del país.
Bueno, una altra cosa és veure com quina fórmula, perquè serà complicat que pugui tornar aquí sense que el detinguin, per exemple.
Bé, però l'imaginació dels catalans és bastant gran. Sí. Per aquestes coses, alguna cosa farem.
Sí, entre tots. D'alguna manera o altra aclarirem, i de fet, vull dir, també cal veure d'aquí fins al 21, caldrà veure d'aquí al 21 de desembre quan o per on anirà tot el tema jurídic, no? I tot el tema de la justícia, per quina via anirà. Doncs aquests dies ja es comencen a fer els moviments, que si tota la causa doncs ara l'agafarà el Suprem, la deixarà l'audiència, amb quina finalitat. Siguem realistes, amb ells els hi jugué totalment en contra, que durant la nostra campanya electoral, no la nostra, perquè no és nostra, que nosaltres no haguéssim fet eleccions, la dels nostres partits, els hi jugué molt en contra de que nosaltres haguem de fer campanya amb un, encara que no els hi costi aquesta emissora no està intervinguda, amb un president a l'exili, amb uns consellers a l'exili, amb uns consellers i gent que aniran a les llistes a la presó. Això els hi jugué totalment en contra. Per tant, la gent que no vulgui veure ara de "ai, mira que bons són, que potser ho passaran al Suprem", perquè no deixi de ser una altra jugada de campanya per ells, no? De dir, anem a veure si podem trobar la fórmula perquè aquesta gent, doncs, abans de la campanya o abans de les eleccions, siguin al carrer, perquè encara no patiu, que ja sentirem a dir que mireu que bons que som, que encara us els deixem sortir i tot, no? Vull dir, aquesta gent són a la presó per un delicte que no han comès, i per tant...
Són a la presó sense estar condemnats.
Abans d'anar a publicitat, perquè ara farem un primer tall, l'Antoni és que ha dit les tres o quatre llistes que tenim que donen suport a això. La quarta entenc que vol dir la Catalunya en Comú. Ja sé que aquí a l'Espluga no hem tingut de fet mai una llista municipal de Catalunya en Comú, però pot ser un partit o un grup a nivell de Catalunya que tingui la clau en tot plegat. Quin penseu que serà el seu paper en aquestes eleccions?
Pensem o desitgem?
Una mica...
Jo crec que les tres llistes sobiranistes, tindran majoria absoluta de vots i d'escons, i que no ens caldrà més que agafar el matís dels que són més demòcrates que els altres, que per acabar d'implantar la república.
Jo crec que el que hem de fer és pedalar fort, perquè entre les tres forces clarament sobiranistes siguem capaços de restituir aquest govern i de tirar endavant aquesta república, i no haver de dependre, perquè sí o no ho sé, depèn, ara no sé què em plantejo, doncs d'altres llistes que no sabem mai quina serà la seva decisió final, no?
Els que verdaderament vulguin implantar la república que van proclamar tenen tres opcions i no han de sortir d'aquí.
Molt bé, doncs això que dèiem, anem a publicitat i entrem ja ara sí definitivament en temes municipals.
Tenim 30 segons. Ara et podríem explicar que al teu forn s'hi fan les millors barres de pa, o que ofereixes una experiència gastronòmica sense precedents al teu celler. 30 segons per parlar de les teves pizzes, tapes i plats combinats. O per què no? Podem destacar les ofertes d'aquesta setmana o el teu servei de proximitat. I quina bona olor fan les teves flors. Ho expliquem? Són 30 segons que, com tu, els futurs clients també hauran escoltat. Fes-te sentir i veure a l'Espluga FM Ràdio. Tota la informació a esplugafmradio.cat.
Tots els estats d'ànim canvien al ser compartits. La comunicació és vital.
Pujar un cim, el que sigui, el Canigó, la Tossa Plana, i seguir pujant i pujant, seguir caminant quan creus que no pots arribar al cim, i en canvi les cames no poden, però el teu cor diu que has d'arribar. Aquesta per mi és la meva imatge personal de la voluntat.
Gran recapte d'aliments. Necessitem tones de voluntat. Fes la teva donació els dies 1 i 2 de desembre. Banc dels Aliments.
El dimarts a les 8 del vespre tens una cita amb la música clàssica.
Benvinguts, oients de l'Espluga FM Ràdio, bon vespre, tas de clàssica.
Deia ja com el Caríssimi i decidí estudiar amb ell per dedicar-se a la música.
Tas de clàssica, el programa que viatja en la història de la música a l'Espluga FM Ràdio.
Aquest quintet, La truita, de Franz Schubert, compost de 5 moviments.
De l'època va ser gran i nombrosos compositors, entre ells els més grans.
Tas de clàssica, amb Josep Maria Vallès i Antoni Saba.
La poma, de l'arbre al camió, del camió a la botiga, de la botiga a casa, de casa al plat, del plat al cubell de l'orgànica, del cubell al contenidor marró del carrer, del contenidor a la planta de compostatge, de la planta al sac de compost, del sac de compost a la terra i de la terra a l'arbre.
Ajuda'ns a fer dels residus orgànics un recurs aprofitable. Segueix el cicle. Ajuda'ns a fer la recollida selectiva de matèria orgànica. Reciclar compensa.
Per a més informació, truca al Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà al telèfon 977-86-1232 o consulta la nostra pàgina web mediambient.serviconca.org.
Política municipal a l'Espluga FM Ràdio. L'Ajuntament a casa amb Òscar Palau.
Seguim aquest matí de diumenge en aquest programa que recordem que ha estat enregistrat aquest dissabte al vespre. Aquí amb els tres portaveus dels grups municipals de l'Espluga entrem ara sí en matèria municipal perquè doncs, hem parlat molt de política últimament però ens hem descuidat una mica de l'actualitat municipal i que ha tingut en les últimes setmanes doncs, alguns fets destacats, com per exemple doncs, que l'Ajuntament acaba de comprar finalment, després de molts anys de parlar-ne, l'edifici de Cal Cabeça, que és el que hi ha davant mateix de l'Ajuntament, de la Casa de la Vila, per 150.000 euros, un pas que es pot dir que és històric, i que doncs, perquè portaven molts anys parlant-se d'aquest tema, que sí, que si no... finalment hi ha hagut l'opció i s'ha comprat. O com ha anat això? Ja han sigut unes negociacions llargues, una operació llampec, per dir-ho així. T'ho pregunto tu, Jordi, per exemple.
Sí, no ha sigut una operació així llampec, sinó que ha sigut un procés llarg, però no perquè hi hagin hagut negociacions pel mig, sinó que la negociació doncs, des de fa molt de temps que hi és i el preu aquest doncs, de 150.000 euros ja el coneixíem i de fet era el que estava pressupostat a nivell del pressupost municipal, però sí que ha sigut doncs, un tema lent per tot el tema burocràtic. No? Pensem que aquí doncs, hi havia entremig ja molts antics, ara ja sí, propietaris, no? Hi havia molts antics propietaris, hi havia bancs pel mig, amb hipoteques que cobrir, i llavors doncs, tot aquest tema, quan tu ja entres en tema de bancs, notaris i molts propietaris pel mig, doncs s'allarga tot el procés administratiu, no? I ara, doncs, finalment, doncs, a mesura d'anar-ho perseguint i d'anar posant també doncs, una mica de pressa d'ell, que s'ha de fer, perquè, doncs, si no, també, si tu, no hi ha algú doncs, que vagi estirant una miqueta el carro de divà, que ho hem d'acabar de matar, tot el tema, no? Doncs van passant setmanes, i això s'ha anat allargant, doncs, ara aquest mes de novembre, finalment s'ha pogut finalitzar i s'ha pogut materialitzar aquesta compra d'aquest edifici, per tant, doncs, creiem que és un pas, com tu deies al principi, no? Un pas històric perquè doncs, fa anys que se'n parla de la possible compra de Cal Cabeça, no? I al final doncs, s'ha pogut fer realitat.
Uh-huh. Això, Jordi, vosaltres us vau queixar per això en el ple?
Altres?
Sí, sobre la mala manera com on n'havíeu assabentat.
No, el ple no, a través de l'emissora.
Perdona, sí, a través de l'emissora, perdó. Sí. El ple encara no n'hi ha hagut cap, no, des que es va fer públic això, és veritat, sí.
Bé, no era una queixa, senzillament. Bueno, era un tema que seguíem des dels pressupostos del 2016, que ja estava inclòs això, vull dir, portem quasi bé dos anys amb que sabíem que això es anava a produir i s'ha materialitzat ara i nosaltres no ens n'havíem assabentat.
però no, vaja, no hi ha més enllà de que s'ha materialitzat sense que nosaltres sabéssim que es materialitzava, però ja n'estàvem al corrent de que això es faria.
Mm-hmm. Ja sí. Esteu d'acord amb l'operació, per això?
En principi sí, perquè és, un, és una bona adquisició per l'Ajuntament, és una adquisició de futur per posar allí, el, suposo que les oficines del... Uh-huh. De l'Ajuntament.
La idea que és d'ajuntar és que ara hi ha la plaça de l'Església a portar-les cap aquí, per exemple?
Però és un projecte molt
sí,
llarg termini.
Sí, és un projecte a llarg termini, perquè hem de ser realistes en quin estat està l'edifici, no? Que és, està molt malmès realment, i doncs caldrà veure doncs, ara el primer pas que farem, i sí que aquest no serà tan a llarg termini, sinó que està previst doncs, incloure-ho als pressupostos de l'any vinent per començar a treballar en alguna cosa, doncs és el projecte una mica de rehabilitació d'aquest edifici per on ha d'anar, però la intenció sí, des del primer dia que s'ha dit, no?, que la intenció és poder-hi posar el que és la seu de les oficines municipals, i tot és agrupades en un sol lloc, doncs, perquè ara hi ha la seva certa incomoditat, l'edifici de l'Ajuntament de l'Espluga, doncs, és, jo crec que és força emblemàtic a nivell de façana i d'edifici, però de còmode doncs, no ho és gens, és un edifici ple d'escales molt altes, sense les persones que tenen mobilitat reduïda doncs, no hi poden accedir de cap manera, només poden accedir fins a la planta baixa, és molt incòmode, molt petit, els espais són molt reduïts, per això doncs, bueno, ja hi va haver un pas previ amb aquesta instal·lació, doncs, quan serveix a les oficines de la plaça de l'Església, doncs la intenció és això, en el temps quan aquest projecte pugui tirar endavant i hi hagi finançament per poder anar fent, segurament doncs, el que es plantejarà serà com el projecte de rehabilitació, suposo que plantejarà una rehabilitació a plaços, no? Perquè voler-ho fer tot de cop, no sé si la gent té al cap la magnitud d'aquell edifici, però hem de pensar que va de la plaça de la Vila fins al carrer Santíssima Trinitat.
És molt gran, diguéssim, i el cost pot ser molt gran, no sé si teniu o, més o menys estimat el cost que pot suposar d'arreglar això.
No, no sé si l'equip de govern el té estimat, no, però nosaltres no.
No, per això hem dit, bueno, doncs primer, el primer pas és encomanar, en aquest cas, doncs, suposo que es farà a través dels tècnics de la Diputació, perquè són qui tenen també capacitat per fer un estudi d'aquesta magnitud, no? Serà encomanar aquest projecte per saber, doncs, a dir... on, en quin punt som, no?, i en què ho volem convertir, i això jo crec que és prou gran l'edifici com per permetre aquesta remodelació doncs, a fases, de dir, doncs mira, la primera fase, la segona, la tercera, i anar-la desenvolupant doncs, a llarg termini en els anys i a mida que es vagi podent.
Val, a llarg termini són molts anys.
La gran avantatge és que tenim espai quasi bé per sempre, es podria dir.
Mm-hmm. Bueno, s'haurà de veure també, en principi està previst només per oficines, però d'espai, si n'hi ha tant, també es pot, hi pot haver alguna altra sala de més a més, pot dir.
Sí, però hem de tenir clar això, no?, que els espais que tenim ara, tot i tenir dos edificis, doncs són molt reduïts, són molt limitats, hi ha dies que sembla inclús de còmic una miqueta, no?, quan ens trobem a l'Ajuntament, per dir alguna cosa, si hi ha despatxos ocupats, evidentment, pels tècnics que hi estan treballant, i arribes perquè tens qualsevol reunió, has de mirar si hi ha algú en aquell despatx, i no anar amb un altre... realment és força caòtic, no?, l'espai d'ara, uh-huh. I crec que això doncs, sí que donarà per tenir més àmbit inclús el personal que hi treballa, no?, doncs que hi ha gent que està amb despatxos, doncs, jo crec que a nivell laboral doncs, força precaris, no?, i poder donar doncs, aquesta comoditat i també de tenir doncs, altres espais polents que puguin servir per fer-hi diferents reunions, per què no ubicar-hi, també hem de pensar que hem compartit amb dos espais, no?, la sala polivalent que és la sala de plens, la tenim en un tercer edifici, la tenim a l'antic hospital, o sigui que tenim repartit sí, sí. Ara amb tres
i nosaltres tenim el despatx
exacte,
municipal
a l'antic institut,
els de Som Espluga, vull dir, això hauria d'estar tot centralitzat al mateix edifici.
Tenim però... els despatxos del jutjat, els tenim a l'oficina de turisme, vull dir que sí, que no són directament una dependència de l'Ajuntament com a tal, uh-huh. Però si tu tens un edifici on hi tens prou espai, doncs hi ha aquesta possibilitat que pugui estar uh-huh. Al mateix lloc,
millor,
no?
I dignificar els espais en què treballen el personal de l'Ajuntament.
Llavors, clar, això és una cosa molt incipient, entenc, i anirà molt pel llarg, però bueno, també no sé si la idea seria que les dependències que ara, doncs, on es fa aquí mateix a l'antic hospital, que hi ha les plens o les sales de la plaça de l'Església, es podrien dedicar a altres coses, entitats o altres coses, diguéssim. No?
Sí, no. Evidentment, sempre són espais doncs, que quedaran per anar-hi preveient futures activitats o moure-hi, no sé, altres sí, activitats que necessitin espai.
El que passa que això segurament no es podrà portar a terme ni la propera legislatura.
És a dir, que portem, va per més de 4 anys per
jo penso
per
llarg, que, sí.
Penseu.
Sí, jo crec que...
Depèn del finançament.
Alguna de les fases, doncs, potser la puguem veure més amb més celeritat, no, però d'altres, vull dir, el fet de que potser entitats o que s'hi puguin ocupar espais de les oficines de la plaça perquè des de la plaça hi han quedat lliures, doncs pot ser ja molt més llarg.
Que vagi per molt llarg, això. Antoni, tu no has dit res d'aquest tema, et sembla no, correcte, suposo, l'operació?
Sí, perquè... per gran que sigui l'edifici, sempre es fa petit. Ara, un poble com l'Espluga es mereix que tingui uns serveis tècnics i uns serveis d'atenció al públic tots al mateix puesto. I aquest edifici, doncs, en pic se hagi fet com... Si l'any que ve es pot acabar de fer el projecte, en pic tens el projecte, doncs finançament, tot depèn de l'Ajuntament que hi hagi el seu dia, doncs per anar estirant cèntims d'un puesto o altre, i òbviament, només amb els metres de teulada que hi ha, ja valdrà molts diners.
Arreglar només la teulada, diguéssim, no?
Sí, sí. Però, bueno, en fi, vull dir que...
s'haurà de començar de cèntims, la casa amb la teulada.
Sí,
cas,
sí, sí, en aquest cas sí. De cèntims n'hi ha. N'hi ha, si els volen donar. Clar, pel pressupost municipal és bastant complicat que puguis tirar a trams, potser sí que encara necessitis 3 o 4 legislatures, però jo suposo que, a veure, té una prou de categoria l'Espluga de Francolí com perquè l'administració de la Generalitat doncs hi aboqui cèntims. L'edifici també és un edifici emblemàtic. No és un bloc de pisos que es tingui de fer o un edifici nou.
Es mirarà de respectar això, posar alguna clàusula en aquest projecte per respectar els elements arquitectònics.
Sí, evidentment la façana, per exemple, és un dels elements que s'haurà de mantenir i conservar, perquè és d'aquestes façanes que estan catalogades i que tenen un nivell de protecció, no em facis dir quin, però sí, i la intenció és conservar aquesta façana, perquè de fet que això també pot ser, o sigui, és un factor positiu, perquè en el moment en què la tens la façana, si la mirem, o sigui, aquell edifici no és agradable de mirar-lo per l'estat en què està, però la façana doncs és una façana xula i és la façana sens dubte la més maga i la més simbòlica de la plaça de la Vila, no, en aquest cas, però doncs aquest fet també pot comportar això, que encara encareixi més el projecte, vull dir, un espai com aquest segurament seria més econòmic de dir tot a terra i aixecar-ho de nou que no pas haver de rehabilitar el que tens, però aquest és l'objectiu, de comprar també una mica calcabeça, de tenir un espai a la zona central i a part doncs la preservació d'aquest edifici, que és un edifici històric.
En el seu dia s'havia comprat Cal Nicasi també perquè si posessin dependències municipals, al final no es va fer res d'això, no sé si Cal Nicasi, què en penseu fer?
Bé, Cal Nicasi no era per posar dependències municipals.
Bueno, en el seu dia s'havia dit que, bueno, el primer de tot,
potser,
era l'accés al pàrquing, sí, però després es va dir que si posessin dependències municipals, sí, i al final ha quedat en res. Com, no sé si pensa fer alguna cosa allà o que, com quedarà Cal Nicasi? Es vendrà?
En principi estava a la venda pressupostàriament estava a la venda per poder comprar cap al cabeça.
És una de les opcions perquè
potser era una opció teòrica.
Sí. Sí, sí, és una, més que una opció, és una possibilitat, no? És un edifici doncs, que, evidentment, doncs, ara a curt o mitjà termini doncs, l'Ajuntament no hi té cap intenció de moment d'ubicar-hi res, així com sí que dius a Cal Cabeça, doncs sí que sempre hi ha hagut un objectiu de dir posar-hi l'Ajuntament aquí, i hem de pensar que d'altres vegades hi ha hagut altres edificis que s'han adquirit i s'han dit, ostres, allí per posar-hi, quan es va adquirir, per exemple, el quartel o la caserna de la Guàrdia Civil, no? Doncs es deia, ostres, mira si n'hi hauria d'espai per fer-hi l'Ajuntament. Nosaltres sempre hem defensat que l'Ajuntament ha de ser el centre del poble, i en aquest cas doncs a la plaça de la Vila, no? I per tant, ara projecte o intenció o finalitat o ús per donar-li a Cal Nicasi, doncs no en tenim cap en ment, i és el que deia el Jordi, doncs hi ha la proposta aquesta de que si surt un possible comprador interessat en poder-lo comprar, perquè hem de pensar doncs que també és un solar prou gran i ben col·locat, doncs evidentment perquè no es posaria a la venda.
En aquests últims plens hi va haver una mica d'estira i arronsa sobre el nomenament del jutge de pau substitut, perquè no hi va haver consens en aquest cas. Vosaltres, el Jordi Miró, l'estic mirant, proposàveu la Maria Escoda, i al final va sortir el Jordi Salvador, que va ser el que va votar l'equip de govern. Què va passar amb això?
Bé, l'anterior jutge de pau substitut, per motius personals, va presentar la dimissió o la renúncia, i llavors va tindre que convocar de nou la plaça de jutge de pau substitut, que em penso que l'havíem convocat en primera instància junt amb el jutge de pau titular abans de l'estiu. Llavors, bueno, hi havia dos candidats. Nosaltres pensàvem que per formació i experiència era millor una candidata, i l'equip de govern pensava que era millor l'altre. Es va posar a votació i, evidentment, ells tenen 6 vots i nosaltres 5, i ja està.
Sí, més que el que deies tu, que hi va haver aquest estira i arronsa, doncs va ser, doncs, dos punts de vista, però tampoc crec que hi hagués un estira i arronsa. No va ser cadascú va proposar o va donar els arguments.
Nosaltres també estem convençuts que el Jordi Salvador farà bé.
Cadascú
pensàvem que la Maria Escoda potser ho hagués fet un pèl millor, però ja està, no.
Tampoc és motiu de major polèmica.
Va venir, per matitzar el que deia el Jordi, va venir donat, no ve donat per la renúncia de l'anterior jutge de pau substitut, sinó que el que hi havia es va convocar el mes de febrer, es va convocar la plaça de jutge de pau titular i substitut. Es va anomenar en aquest cas, doncs, la Gemma, que és la jutgessa de pau titular. Llavors també es va proposar el Joan Casanovas com a substitut, però ell ja no va arribar a prendre possessió del càrrec. Llavors, el que representa que preveu la llei és que es manté el que havia estat en aquest cas jutge de pau substitut fins al moment, que era el Francesc Quadrat, és el que era el jutge de pau substitut. Llavors, el que has de fer, doncs, és obrir un segon període per escollir un substitut. Si en aquest cas ara tampoc s'hagués presentat ningú o la persona no pren possessió, doncs llavors l'Ajuntament directament ha de designar algú de dir, doncs, serà aquest el jutge de pau, però sempre és millor poder-ho cobrir en aquest ordre, no? De presentar candidatures.
En realitat, jo penso que nosaltres i l'equip de govern estem contents de que hi hagi persones disposades a invertir el seu temps amb tasques de reconciliació i de mediació, que és el que fa el jutge de pau. I això és un valor afegit pel municipi, que no tindrà que anar-les a buscar perquè es presentin, sinó que es presentin de mutu a propi.
Perquè són tasques que sovint n'hi ha que són fins i tot complicades, no? Perquè el fet de fer una mediació entre veïns, entre coneguts, i al cap són gent del poble, potser a vegades seria més fàcil de dir, no, és que el que és jutge de pau de l'Espluga de Francolí, la persona que és de l'Espluga de Francolí anirà a fer de jutge de pau a la Canonja, no?, perquè no coneixerà ningú. Aquí hem d'avançar que a vegades han d'entrar en negociacions i en mediacions amb gent que poden arribar a ser familiars seus, amics, coneguts, i han de fer aquest paper. Que a vegades hi ha gent que es pensa, no, el jutge de pau l'únic que fa són les bodes. Aquesta és la part bonica, no?, la de fer les bodes. Les demés, doncs, a vegades són complicades, i suposo que els que han estat jutge de pau els darrers anys i la gent que s'hi ha dedicat no podrien explicar més que jo, no?, de històries que s'han trobat, però a vegades, doncs, és això, és d'admirar que hi hagi gent que es vulgui posar en aquests llocs.
El que sí que us vau posar d'acord els grups, o si no ara em corregireu, perquè va ser a l'octubre, és en aprovar les noves ordenances municipals. Més o menys, per exemple, tinc aquí apuntat que es va fer una rebaixa de l'IBI del 2%, en canvi el Consell Comarcal, doncs, va detectar o va dictar un augment de la taxa d'escombraries, s'han posat bonificacions per obrir botigues al nucli antic. Tot això, doncs, sí que va ser més o menys una tasca de cert consens, us pregunto.
Sí, esclar. Quan hi ha modificació d'ordenances i ara que hi haurà pressupostos, suposo que també l'equip de govern ens remetrà el que té previst amb temps, i aleshores nosaltres mirarem a veure si podem fer alguna millora amb el que ells proposen. I nosaltres havíem proposat una sèrie de millores a les ordenances, que van ser unes aquestes, no? Bonificar el trasllat de comerços de la zona perifèrica al centre del poble, per tal que el centre comercial incentivar-lo que es pobli de botigues, que el tenim bastant despoblat. Hi ha un augment bastant considerable de la taxa d'escombraries, que no es pot pal·liar. També vam proposar que els hotels sense restaurant tinguessin una taxa d'escombraries acord amb la seva activitat, que ara estaven com si tinguessin restaurant. I després vam proposar la baixada de la taxa de l'impost de béns immobles. Nosaltres pensàvem que l'Ajuntament podria assumir una rebaixa més gran que la que ha assumit ara, però benvingut al 2% de rebaixa.
Tu ho has esmentat, Jordi, no sé si això obre la porta a que també hi hagi una certa col·laboració en els pressupostos, que ara suposo que també deveu estar ja parlant entre els dos grups, em refereixo.
Doncs encara no estem parlant, però la col·laboració està oberta per part nostra.
Almenys l'equip de govern esteu parlant, doncs.
Sí, aquests dies doncs, com estem fent esbossos, no? I propostes o coses que podrien anar en els propers, en el pressupost de l'any vinent, i doncs el que deia el Jordi, no? Normalment doncs, el que solem fer doncs, és com vam fer en aquest cas de les ordenances, quan nosaltres tenim com a equip de govern doncs, més o menys l'esbós de les ordenances que volem presentar al ple municipal, doncs també els hi passem amb ells, les parlem amb ells perquè ens veiem, perquè puguem fer doncs aquestes propostes o aquesta valoració, no, de veure el que ara ho deia el Jordi, no, que nosaltres vam passar aquest esbós, doncs ells van fer aquestes aportacions, no, de dir, a veure si es podia fer una petita rebaixa a l'IBI, per exemple, que doncs, per petit que sigui, és el que dèiem, és un 2% davant del 6%, perquè el que es va fer doncs és utilitzar la fórmula. Hem de pensar que aquestes taxes, també aquestes ordenances municipals que regulen totes aquestes taxes, és una de les poques fonts d'ingressos que té el pressupost municipal. Llavors doncs també una baixada molt, molt forta de depèn de quines taxes, doncs també et repercuteix després en el tema de les inversions, no? Llavors per això es va decidir doncs fer aquesta rebaixa del 2% de l'IBI, que ells també doncs es va fer una proposta, es va demanar de rebaixar l'IBI, es va dir, doncs tampoc no vam dir una quantitat exacta, sinó vam dir doncs el que es pugui, no? El que sigui possible assumir.
A l'IBI cal tenir en compte que per primer cop cobrarem l'IBI sencer de l'autopista. Per primer cop i quasi per l'últim, perquè ja penso que és el 2019, ja passa a 2019. Ser pública. Però és cert que pel 2017 ja hem cobrat l'IBI a l'autopista, em penso que puja uns 130.000 euros, i pensem que això donava peu a poder rebaixar l'IBI de tothom una miqueta més.
Antonio, pel tema del pressupost de l'any que ve, pots aportar algun detall, algú del que esteu parlant? Heu parlat, per exemple, del projecte de l'arranjament de Calcabessa, que aquest, pel que dieu, segur que entrarà dins els pressupostos. No sé si hi ha algun altre que es pugui avançar.
Bueno, dintre dels pressupostos, que el seu dia ja ho va dir el Joan, doncs és com inversió fer el camp de gespa. I bueno, no...
Ho teniu avançat, això? N'heu parlant molt ja o en tot just n'esteu
bueno,
començant a parlar?
S'està acabant el projecte. Hem acabat tan pront tinguem superat tots els temes no tècnics del poble, sinó que tècnics de l'ACA i això, doncs vull dir que ja és, tindré els diners del pressupost i durant, quan no us molesti el camp de futbol, doncs mirau de fer-ho. És una feina que esclar, no és escampar una alfombra al damunt, sinó que quan se faci, doncs es té de fer, no hi podran jugar ni entrenar ni fer res. Acabat, doncs, bueno, es tindran de buscar altres ubicacions perquè puguin fer els entrenaments normals.
No sé si per part de Som Espluga, i amb això ja ho deixarem abans del següent tall de la una, teniu alguna reivindicació que s'hagi d'incloure en aquests pressupostos important així d'entrada?
Doncs així d'entrada no.
No n'heu parlat tampoc encara?
No n'hem parlat.
Va.
Bé, doncs, en quant al camp de gest artificial del camp de futbol, doncs bé, com diu l'Antonio, és una obra llarga i que no es pot utilitzar el camp durant mesos i per tant s'haurà de fer en un moment en què no hi hagi activitat o que sigui minsa.
Es va dir que si al final de la propera temporada doncs sí, es podria mantenir aquesta data.
Sí, en principi aquesta és la intenció perquè és quan menys afectació té, no? Quan
sí,
no hi hagi...
el que passa que durant el mes d'agost és difícil fer coses a vegades.
Bueno, és un dels temes, no?, que aquests dies doncs, també treballem, com deia l'Antonio, a l'hora de poder redactar aquest projecte, doncs, evidentment, el camp de futbol doncs, està en una zona propera al riu Sec, no? En una zona que és inundable, però tot que és inundable doncs, amb una categoria 500, i per tant doncs, el que s'està acabant d'enllestir doncs, és tot el tema de permisos amb l'ACA, que fi al cap és qui ens té cedit aquell espai, no? I que doncs, aquí ja és una fase que ja també hem parlat amb l'ACA i que ells no hi veuen inconvenient que es pugui fer, i també doncs, caldrà preveure això de que l'empresa, en aquest cas, que sigui l'adjudicatària d'aquesta construcció, se'ls ha de quedar uns tempos i doncs, aquella empresa haurà de preveure doncs, que, per exemple, en el mes d'agost doncs, és quan més... De fet, empreses que es dediquen a fer aquest muntatge de camps de futbol ho tenen bastant previst, que el mes d'agost ha de ser un mes. I ells el que fan és, durant el mes de juliol o juny, s'abasteixen d'aquelles provisions que... Perquè a vegades és, vale, jo sóc l'empresa que estic fent el camp de futbol, jo treballaré el mes d'agost, però és que el que em porta l'arena, el que em porta no sé què, no em serveix, no? Doncs aquesta gent fan aquesta programació una mica per fer això. Per exemple, aquest any doncs, ens hem trobat també amb el cas amb el tema del pavelló, que l'empresa que treballava al pavelló doncs, durant el mes d'agost no ha fet vacances perquè també tenen uns terminis, i el que van fer doncs, en previsió durant el mes de juny, juliol, és proveir-se d'aquell material que necessitarien pel mes d'agost per no haver de parar l'obra pel tema vacances, perquè el mes d'agost doncs és hàbil fins a cert punt, no? Perquè...
Ara seguirem parlant una mica d'això, però anem a publicitat i encarem l'última fase d'aquest programa. Fins ara.
L'Espluga FM Ràdio.
Estigues informat a l'instant. Les notícies del teu voltant a Facebook. Uneix-te a l'Espluga FM Ràdio.
Si ets capaç de llegir, seràs capaç d'escriure. Si ets capaç d'escriure, sabràs poder explicar als altres d'una forma concreta què és el que tu vols. Per mi, el llegir o l'escriure té molt que veure amb la voluntat.
Gran recapte d'aliments. Necessitem voluntaris. 1 i 2 de desembre. Apunta't al granrecapte.com.
T'has perdut algun programa de l'Espluga FM Ràdio? Recupera'ls a esplugafmradio.cat.
De dilluns a divendres a l'Espluga FM Ràdio acomiadem el dia amb un conte infantil en anglès.
Once upon a time, there was a little girl called Little Red Riding Hood.
Jill Haywood posa veus a animals, infants o personatges fantàstics que són els protagonistes de petites històries.
No, no, not by the hair on my chinny chin chin.
Then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house down.
Els contes infantils a l'Espluga FM Ràdio sonen en anglès a la Story Time.
Utilitza el contenidor groc per fer la recollida selectiva d'envasos i llaunes.
Quins envasos hi podem dipositar?
Iogurts i altres envasos de productes, brics de llet i altres productes, llaunes de conserves, llaunes de beguda, ampolles de plàstic...
Tot allò que no sigui envas, si us plau, dipositeu el contenidor del rebuig i, si no, ho podeu portar a la deixalleria.
Per a més informació, truca al Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Al telèfon 977 86 12 32 o consulta la nostra pàgina web mediambient.servicomarcal.org.
La política municipal a l'Espluga FM Ràdio.
Ara al final en parlàvem, seguim aquí, per cert, a l'Ajuntament a casa, en aquesta última fase doncs, del programa d'avui. Aquí seguim amb els tres portaveus dels grups municipals i estàvem parlant doncs, del camp de gespa, que si serà l'obra, es pot dir, estrella dels pressupostos de l'any que ve, el camp de gespa artificial. Però bueno, la d'aquest any ha estat el pavelló, i el pavelló crec que està a punt ja d'acabar-se. En quin punt ho tenim això, Jordi?
Sí, ho deies bé, està en fase ja bastant final el pavelló. Tot el que és el tema de vestidors, d'aïllaments, de l'edifici estan tot fet, el terra està col·locat, val? Doncs ara ja són tradicionals d'acabar tancaments que serien més físics, no? De la col·locació dels vidres són els que hi falta i això, però en principi està tot dins de termini. Hem d'avançar, nosaltres hem de fer o hauríem de poder fer la certificació final d'aquesta obra doncs, abans de finalitzar l'any, perquè això va lligat doncs, a aquesta subvenció d'esports de la Generalitat, no? I abans de finalitzar l'any, per això s'ha fet un seguiment molt exhaustiu d'aquesta obra, és a dir, el control d'obra i amb el tècnic doncs, que l'ha estat portant, en aquest cas amb el mateix arquitecte, amb el Matías, també s'ha fet seguiment setmanal o cada 10 dies de visita d'obra contínua junt amb el regidor, en aquest cas amb el Joan, que és el que hi feia tot el seguiment de l'obra, perquè no es demorés, no? Perquè si no hi estàs molt al damunt no es pot allargar. Sí que és cert doncs, que l'empresa ha treballat sempre dins el ritme previst, amb els temes previst, i inclús alguna vegada doncs, el que hem pogut fer és anar guanyant temps per, deixem-ho dir així, doncs, d'aquesta bona previsió també que havien fet, sobretot els mesos d'estiu, que nosaltres pensàvem que això es demoraria més doncs, perquè a l'estiu tothom llavors està surt de ai, és que ara no tinc això, no tinc allò. En aquest cas no ha passat, vull dir que l'empresa està responent bé als tempos i el pavelló doncs, ja ha començat a estar a veure la llum final, no?, d'estar acabat.
Per la fira tindrem pavelló nou, ja?
És una de les idees, no? Poder, a lo millor, doncs, poder fer la inauguració o la presentació d'aquest nou pavelló per la fira, o si no és per la fira, perquè l'altre dia parlàvem, seria un... Però clar, també són unes dates que estan molt plenes l'activitat, voler traslladar l'activitat allí, però pel voltant d'aquelles dates, jo crec que hem d'acabar de valorar si potser el dia que s'inauguri el pavelló val la pena de dedicar-hi un dia sencer, no? De fer la inauguració i després poder-hi fer activitat esportiva i donar més rellevància doncs, al tema de l'esport, que fi al cap aquest és la finalitat d'aquell pavelló, doncs potser val més la pena en lloc de marcar-ho dins de la fira, que seria un acte de mitja hora i que després corre-corre que hem d'anar no? A la presentació de no sé què, al museu o a la fira, el que sigui. Doncs...
Els actes de la fira sempre són molt estressants, com el de la festa major, i per tant un pavelló potser valdria la pena treure-ho d'aquest àmbit i ser un altre punt de notícia.
Per això és el que dèiem, que o us buscarà una altra data o si ha de ser o bueno, si volem
les dates
que sigui des de la fira
al voltant de...
Per aquestes dates, sí, finals de gener, principis de febrer, doncs, hem d'haver...
I estarà ja totalment en disposició de poder ser utilitzat, no sé si ja està previst que al principi i comença a haver certa activitat esportiva, o de moment encara això no se sap, què hi portaríeu d'entrada, no sé, quina és la idea que teniu tots plegats?
En principi el que sí que s'està fent ja des de la regidoria d'esports, l'Eric el que està fent doncs ja ha contactat de moment amb aquelles entitats que sí que estan duent a terme activitat esportiva dins el pavelló del casal, no? Tant amb el hockey, amb el patinatge, ara doncs també que hi ha activitat de futbol sala, amb totes les entitats que tenen activitat en aquest pavelló, el que els hi ha demanat una miqueta és les necessitats horàries que tenen, perquè clar, el que s'haurà de fer doncs, és encaixar horaris de totes aquestes entitats perquè que no s'assolavin, no? Que no arribin dues entitats allí el dia que vulguin entrenar i s'haurien que estar ocupat, per tant això s'haurà de gestionar bé i sí que s'està fent ja doncs, conjuntament amb la gent que ara en aquests moments té. Això no treu que a partir d'aquí puguin anar sortint noves activitats en aquest pavelló, no? Però
la idea seria però traslladar tot el que es fa esportivament al pavelló del casal, tot ja a l'altre.
No, traslladar-ho tot no, perquè...
O seria una cosa gradual, per dir-ho així.
Jo, pel
tema esportiu, és que és impossible també traslladar-ho tot, perquè ara pensem que tot el que hi ha al pavelló del casal no hi cap. Sí. És a dir, la gent del patinatge, per exemple, anaven a entrenar temps enrere, anaven a entrenar al pavelló de Montblanc perquè no tenien prou horari. En principi, i ells més o menys així també s'ho han entès una miqueta, la intenció és que tot el que és l'activitat del hockey sí que es traslladi al pavelló nou. Els del patinatge sembla que ells ja hi estan d'acord doncs, en seguir utilitzant el pavelló del casal, excepte doncs, per dir alguna cosa, el dia que fem campionat, el dia que fem interclubs, doncs sí que es traslladaran però pels entrenaments i això, però si més no, clar, ells perquè ja diuen nosaltres ja ens garanteix que tindrem el pavelló disponible moltes més hores, no? És una mica fer l'encaix amb el que hi ha, no? I el que et deia ara, doncs també hi ha aquest futbol sala i això no treu doncs, que puguin néixer altres activitats esportives que precisin l'ús del pavelló i s'hauran d'anar encaixant totes a mida que vagin sorgint.
Sí, pel que jo tinc entès, les entitats que fan ús ara del pavelló del casal no tenen prou amb l'horari que hi ha establert actualment al pavelló del casal i per tant s'hauran de redistribuir ara amb els dos pavellons i per tant tindran l'avantatge de que tindran molt més horari per poder fer els seus entrenaments.
Ha quedat bé aquest pavelló, ens agradarà a la gent que no l'hem vist. O és una cosa molt...
És lleig.
Molt per dir-ho així, molt no, prefabricada.
El pavelló en si, externament, és lleig.
Sí, però...
Suposo que si podrà fer alguna cosa, o al final ens acostumarem a veure'l.
També t'he de dir que la
part
externa...
de dintre sembla ser que pels planells és molt funcional.
La part externa també t'he de dir que és en aquests moments la que està menys avançada també, perquè vull dir, falten coses a fora, el que és, hi va una visera també, com amb unes lletres allà posades i tot això, que li canvia molt la imatge. Jo t'he de dir que jo pensava com el Jordi, no?, de dir, bueno, és el pavelló que és, no deixarà de ser, doncs, jo tenia concepte de nau industrial aquí posada gran i això. A mi realment, i la part de l'interior, que és la que està molt més avançada, m'ha sorprès moltíssim i sobretot m'ha sorprès gratament. És a dir, va entrar dins el pavelló i va dir, ostres, doncs ha quedat, sincerament, ha quedat molt xulo, no? Tal com ha quedat.
Hi ha grades, veient... per exemple, hi ha la zona de grades?
Hi ha zona de grades, hi ha la zona, doncs, tot el que és a dins, que jo pensava això, no?, aquesta sensació de bloc de formigó, d'aquest color gris així, doncs a dins, en cap punt, tu veus la zona aquesta dels blocs de formigó, perquè hi ha, doncs, uns panells també que insonoritzen l'espai, tot el, doncs, la zona dels vestuaris, doncs, crec que ha quedat molt xula, ha quedat molt digna, no?, i tothom realment que ve a fer, doncs, ara vinga a fer una instal·lació de no sé què de les llums, quan ho veuen, diuen, ostres, doncs, ha quedat molt xul, perquè realment hi ha quedat, i el Matías, no?, que és qui coneix i que té en ment com serà aquest allò, sempre ens va dient, no patiu, perquè nosaltres sempre li diem, clar, és que quan arribes de fora és aquesta imatge, quan arribes a dins és una altra cosa, i ens diu, no patiu, que quan estigui el de fora també acabat, tot això canviarà, no? Doncs...
De totes formes, cal dir que la majoria de pavellons, la gent que els veu de dins.
Bueno, exacte. De fora també els veu la gent que hi passa.
Sí,
però, sí, però no en fan ús.
Exacte, i de fora...
No, el que és important és que s'hi fa
dins. I de fora tampoc no hi ha molts pavellons que siguin grans obres arquitectòniques, vull dir, molts són blocs de formigó.
No cal aspirar això. En tot cas, el que sí que, per exemple, la nit d'entitats i events com aquest sí que es continuaran fent el pavelló del Casal.
Sí, la intenció és que el pavelló nou sigui un pavelló d'esports. Tot el que sigui tema de festes i això s'haurà de seguir mantenint el pavelló del Casal, perquè si no sí que entrarem una altra vegada en la dinàmica de que no sabem si és d'esports, de festes o de què és.
I a part de l'estètica, el que ho agrairan més seran els usuaris, no?
Sí, perquè evidentment ara és això que deia ell, que no hi cal.
Estan aquí al Casal, estan desfassats, són utilitaris, diguéssim, no? Però, és clar, quan entraran al nou pavelló, i doncs que tot tindrà molts més àmbits, més modern, i després... de dintre, jo l'última vegada que el vaig veure, doncs, posant una mica d'imaginació, com explicava l'arquitecte, doncs, no ho serà fred. De fora, doncs, bueno, serà un pavelló.
Bueno, s'ha fet molt que... en base en blocs de prefabricats de formigó, per exemple, vull dir que no...
Clar, vull dir, bueno,
per poder avançar.
Tota la franja central, per exemple, és tota una vidriera, que ja no és un bloc de formigó de dalt baix, no? Vull dir, té... Té aspectes que li donen una certa diferència, també.
Vull dir, després també tenim de comptar que amb el pressupost que es farà o que es fa, clar, també duros a passeta, tampoc no en pots trobar, òbviament, si el véssis multiplicat per dos o per tres, hauries pogut fer un altre
una
pavelló,
cosa arquitectònicament
no? Ara,
espectacular.
Exacte, no?
Ara, la funció doncs, seguit sent sí, d'un pavelló.
Doncs serà un pavelló funcional, que l'Espluga hi faltava.
En realitat, si el pavelló acaba costant el que han pressupostat, que sembla ser que sí, la relació amb qualitat-preu serà espectacular.
No es desviarà tampoc el pressupost, diguéssim.
No, en principi no està previst que es desviï gens, o sigui, estarà tot dins del...
Al voltant d'un milió d'euros, crec
que recordar. Un milió 50.000 euros aproximadament, que era realment l'impost, la subvenció que ens donaven des d'esports, i s'ajustarà a aquest preu.
Seguim una mica endavant, perquè aquesta setmana també seran notícia els projectes que s'han presentat als pressupostos participatius. Recordem que l'any passat es van donar com a tres projectes tancats i la gent els va poder votar Ara en parlarem també això quan començaran les obres, perquè recordem que va sortir de posar una vorera nova a la plaça del Casal i no s'ha fet encara. Aquest any va canviar una mica el tema i es va decidir doncs, fer-ho, primer obrir a la gent que proposi qualsevol projecte amb uns certs barems i uns certs criteris que doncs, ha pogut anar proposant en les últimes setmanes. No sé si ja es tenen tots els projectes, se n'han presentat molts, es pot ja dir quins seran, i ara ja sí que hi haurà, doncs, quan se sàpiga quins són, un procés de votació. Com ha anat el procés? Quina valoració feu d'aquest procés fins ara? Podeu avançar alguna cosa dels projectes que s'han presentat, si són molts, si són pocs?
Bé, com tu deies, no? Aquest any doncs, el funcionament ha sigut una mica diferent. L'any passat com que era l'any passat, però que recordem que el procés es va fer a principis d'aquest any, era la primera vegada, no? Doncs es va fer d'aquesta forma, no? En què es donaven ja doncs, tres possibles propostes i la gent podia, o sigui, la participació de la gent en aquest cas estava doncs, en el fet de decidir quina de les tres obres proposades doncs, es tirava endavant i que és el que deies tu que havia sortit en aquest cas la vorera aquesta de la plaça Montserrat Canals. Aquest any, doncs, després en el passat mes de setembre aprovar per ple el reglament que regulava aquests pressupostos participatius, doncs s'ha fet realment que sigui això, no? uns pressupostos participatius des del principi fins al final, o sigui que les propostes puguin venir des de la gent del poble també, que no siguin unes propostes ja donades, que la gent pugui presentar propostes. Evidentment doncs, també hi havia idees que, doncs, que havien quedat a lo millor de l'altra vegada o alguna de nova o així al calaix en previsió de que si no s'han presentat alguna, doncs alguna se n'havia de tirar endavant, però no ha estat així el cas. S'han presentat propostes, val? No avançarem evidentment quines són perquè aquest dimarts d'aquesta setmana és el dia que ja hi ha la comissió de valoració, que és la que acabarà de decidir, perquè ara doncs estan totes les que s'han presentat les tenen els tècnics municipals perquè estan avaluant si són possibles i si són viables i factibles amb el pressupost que hi ha, que en aquest cas és de 18.000 euros, i a partir d'aquí doncs el dimarts que ens reunirem la comissió tècnica, no? Doncs és quan ja es donaran a conèixer quines són les propostes que aquest any passen a votació, però sí que et puc dir que totes les que hi haurà
són
aquest
moltes,
any.
Són moltes les que s'han presentat.
En total n'hi havien 3 de diferents. Vale?
Perquè clar, no sé si sabia, era una simple idea de dir, mira, es podria fer això i ja està, o una cosa una mica més desenvolupada d'estimar un cost, una obra, com estava previst això?
Pel que jo sé era un tema més això de donar la idea i desenvolupar-la una miqueta. I ara doncs, els tècnics municipals faran la valoració del que pot costar, a veure si entren dintre dels paràmetres pressupostaris, i després se posarà a votació els que puguin ser.
O sigui, en total, perquè tu deies de les propostes, doncs se'n van presentar, en total eren 3 de diferents, no? Perquè n'hi havia alguna doncs, que s'havia presentat més d'una vegada, i el que sí que havien de complir doncs, una mica uns barems que ja venien a les bases de quan es va fer, no? Que fossin obres d'inversió, que no fossin obres de manteniment, que això no requerís doncs, contractació de nou personal, bueno, diferents característiques que tenia, no? Per això et deia que aquestes estan a valoració, perquè ja n'hi havia una, doncs, per exemple, que tal com va entrar doncs, ja es va veure que no estava dins els barems que proposaven les bases, les altres dues doncs, sembla que sí, i el que sí que es demanava doncs, és que la gent fes això, que digués una mica quina era la idea, que la descrivís breument, evidentment no ha de fer cap projecte tècnic ni res, que per això ho fan els tècnics, i dir una mica doncs, la ubicació, no? Doncs de proposo fer això aquí o fer això allà, i més o menys ja sabem que la gent no té per què saber el cost real de les coses, però tot fa pensar que clar, no pots presentar de dir, vale, els pressupostos participatius d'hi oferir al camp de gespa, doncs és evident que no seria viable, no, amb els 18.000 euros, no? Però ara doncs estan aquestes propostes a mans dels tècnics, el dimecres les coneixerem i a partir de dijous, divendres, doncs ja s'obrirà el període de votació.
Si faran públics el mateix divendres doncs les propostes?
El dimarts és la comissió, en principi el dimecres. Suposo que aprofitarem doncs aquesta casa, ho hem d'acabar de parlar doncs, amb el Gerard també, no?, per fer-les públiques, i a partir d'aquí a través de tots els canals que ja s'han difós, de xarxes, de la web municipal, de l'Evando, a través de la web de l'emissora, si s'ha de fer doncs, algun tipus més d'actuació es farà, es donaran a conèixer aquestes propostes i s'obrirà el procés de votació, que aquest any també s'ha doncs, allargat més dies, perquè com que coincidirà també cap al mig hi haurà els dies del pont i això, i el que sí que es preveu és que es pugui votar l'altra vegada, es va preveure només de dilluns a divendres, després es va ampliar el cap de setmana traslladant l'urna a l'oficina de turisme, urbanisme. Aquest any ja s'ha previst que els dies que seran laborables doncs es podrà votar a l'Ajuntament, els dies que seran festius a l'oficina de turisme, perquè així doncs tots els dies, encara que siguin festius o no, doncs hi haurà disponibilitat.
I això serà fins després del pont, per dir-ho així, que
es sí, en votar. Principi, t'ho dic de memòria, fins més o menys per allà el 15, que el dia, per la setmana més o menys del 15 és la que es preveu que es conegui ja quina serà la proposta que ha guanyat, perquè la intenció doncs, és com que és pressupostos 2017, doncs l'obra es pugui adjudicar abans de final d'any perquè entri dins aquests pressupostos.
Bueno, l'idea, bueno, aquests 18.000 euros en tot cas estaran reservats en els pressupostos de l'any que ve.
Ja estan reservats i a més és una quantitat que es pot adjudicar directament sense tindre de fer cap concurs per agilitzar ja els temes.
Ho pot fer la brigada mateix, per exemple.
Bueno, la intenció no és que ho faci la brigada.
No, però per imports no és una empresa que hagis de fer un concurs públic i que s'hi presenta, sinó que és d'adjudicació directa.
Dit, per dir-ho així.
Sí, adjudicació directa.
Directa, dit, no,
No, directe.
Bueno, directe. Amb un cert consens, evidentment no es pot adjudicar, diguéssim, a la brava, no? Que ja s'ha de seguir un cert...
Sí, hi ha un procediment.
En tot cas, el que dèiem, el que va sortir en el primer plantejament que es va fer de pressupostos participatius, que es va fer, bueno, es correspon al 2016, però en veritat es va fer això que deies tu al febrer, no? La votació, si no recordo malament. Que va ser la vorera doncs, de la plaça Montse Canals. No sé en quin punt està, si es farà aviat aquest projecte i si durarà molt temps les obres.
Sí, no duraran gaire temps. La previsió és que començaran les obres el dia 11 de desembre, que és el dilluns.
Sí, hi ha una data.
El dilluns, sí, perquè hem parlat doncs, amb l'empresa que ha de fer aquesta obra, que és la Construccions JDJ d'aquí de l'Espluga. Començaran l'obra el dilluns dia 11, perquè és la setmana ja després del pont, perquè començar-la aquella del pont doncs seria començar per parar-la això, dia 11, i abans de les festes de Nadal estarà finalitzada. Ells calculen doncs, que en una setmana i mitja la deixaran enllestida i estarà acabada. La demora doncs, també ha vingut donada primer per un tema, per evitar això que deies tu, no? Que es va preveure de dir doncs, ja la farem amb la brigada, però la brigada doncs, té molta feina de manteniment de brigada i al final doncs, es va decidir...
El tema de la plaça del centenari, no, el centenari, és la que, sí. la que vam tindre un problema del clavegueram i tal, que és... ha portat molt retard.
Allí ens va tenir la brigada dos mesos, com aquell que diu, a tots els recursos de la brigada allí destinats, i això doncs, va fer que també ralentitzessin molt d'altres coses, doncs el que es va fer de dir doncs, que no la faci la brigada aquesta obra, la fem una empresa externa, i en aquest cas va ser doncs, que la farà JDJ Construccions, i llavors sí que també es va posar una mica la premissa de dir, bueno, durant l'estiu, no podem fer aquesta obra perquè, clar, això afecta la plaça del Casal i és quan hi ha més activitats, que si la festa major, que si setmanes de la joventut, festa de la Verema, ha de ser en un període en què allí no hi hagi activitat, no?, per poder-la fer, tot i que ells ens han dit pues, que això dure pocs dies, que en 8-10 dies la tenen aclarida i tampoc no es...
Recordem que consistirà en una vorera que anirà davant del bar del Casal fins a l'Avinguda Catalunya, per entendre'ns. I serà molt ampla aquesta vorera, traurà llocs d'aparcament?
Crec que 2 metres.
Té uns 2 metres d'amplada, no prendrà cap lloc d'aparcament perquè el que faran és recular-los, però bueno, això el que permetrà doncs, també és reordenar una mica tot aquell espai, no?, que és potser la part de la plaça que ara està com més deteriorada, no?, perquè hi ha aquella zona també on hi ha el monument de la Montserrat Canals que doncs, també es preveu que de cara a l'any vinent, perquè ara tampoc no és època, no?, doncs es pugui replantar una miqueta i acabi quedant doncs, més endreçat tot aquell espai.
Antonio, tu no has dit res d'això, no sé si vols afegir alguna cosa.
No, ja és el tema aquest que al final ho té de fer l'empresa privada, principalment amb obres d'aquestes que no es poden allargar. Clar, la brigada el que està és pel manteniment, per feines així, quan... I després se'ls té de donar una feina de coixí, però no es poden donar aquestes feines perquè l'última obra gran que hi havia un pla ocupacional a la plaça en Canós, clar, no era una obra que perjudiqués en ningú, però si anaves mirant-ho l'obra de la sequieta, si anaves mirant-ho, pensaves, home, aquesta gent és que no fan res, avui hi són, demà no hi són, esclar, entre... el rebenton que ha dit el Jordi a l'estiu, el tema de l'aigua que també convenia, doncs la brigada hi ha la gent que hi ha hem acabat doncs
aquestes obres, i si també dona feina a altres, doncs, altres amb petites empreses,
sí, no? val la pena doncs contractar-ho i tindre-ho fet
Bé, dintre els pressupostos participatius, dintre dels projectes, hi ha d'acabar l'execució i per tant es pot externalitzar. L'altre tema el que podria aprofitar, suposo que hi estaran d'acord, a animar la gent a participar, ja no ara la presentació dels projectes del 2017, sinó a la votació que es farà al desembre per poder triar el que ens sembli millor per aquesta ocasió.
Doncs recordem que a partir de dimecres aquesta mateixa casa donarà informació d'aquests projectes que finalment puguin entrar en aquestes votacions. Ens queden 2 o 3 minuts de programa, tampoc tenim temps per introduir grans temes, la veritat. Jo volia parlar d'un tema que tampoc és estrictament municipal, sinó que aquesta setmana que han tingut anticicló, jo no ho recordo, com a mínim, no sé si vosaltres ho recordareu, que la Generalitat ha decretat que hi havia alerta per contaminació a la Conca de Barberà, una cosa que aquí a mi almenys em va farpar bastant. Jo no sé, a nivell municipal, òbviament, això no és un tema que afecta a la Generalitat, el tema del medi ambient, però no sé si a nivell municipal es pot arribar a plantejar alguna mesura en aquests casos perquè no, diguéssim, baixi aquest nivell de contaminació. És un tema que se'n podria parlar molt i que no afecta, òbviament, no depèn dels ajuntaments, però suposo que tots alguna mena d'acció podríem començar a plantejar-nos de cara a un tema que és global, com és el canvi climàtic i l'efecte hivernacle i tot això, doncs poder començar a pensar en accions a nivell local per poder-hi actuar. I ja et dic, és un tema que en 2 minuts no arreglarem res, m'imagino, però no sé si us veu alguna reflexió al cap, també, Antonio, com a regidor de Medi Ambient, que ets,
sí.
Diguéssim, què es pot fer a nivell municipal, això?
Bé, a nivell municipal, la bona...
O la gent, doncs, a nivell, la gent que ens escolta, què pot fer a casa?
Bueno, la gent a casa el que és mirar de fer servir, amb dies així, fer servir menys el cotxe, però altrament poca cosa. Vull dir que si, suposant que tots sacrifiquem no fent anar el cotxe i només lo imprescindible, amb la inversió tèrmica, el problema tenim la petroquímica i les fàbriques químiques d'aquí al Camp de Tarragona.
I ens ve cap aquí el barret, vols dir?
Ve cap aquí, sí. Els boscos, cada any, s'hi pot detectar, a part dels sensors que tenim, que em sembla recordar que els va fer posar el Toni Sánchez al seu temps. Els boscos tenen els seus propis sensors i es nota.
Jo el que penso que la gent l'únic que pot fer és prendre en consciència i cada vegada anar tendint a gastar a energies renovables més que energies fòssils, i aquest és el camí, però no per casos puntuals de que tinguem una contaminació més afectada per la qüestió de la inversió tèrnica,
no,
sinó...
Això és el futur. La contaminació és dels nitrats de terra, que ara se tornen a moure una mica.
Depèn de com ho fa el vent, potser, no? Ens puja la contaminació de la petroquímica, potser.
Sí, puja poc, se nota més quan plou. Depèn de... Si ara aquests dies, doncs bé, si hem tingut la desgràcia que hagués plogut, se nota molt més, la pluja àcida. Però bé, el que respirem, doncs se deu notar el mateix com quan hi ha la pluja àcida, no? Jo veig que hi ha determinats arbres que ho agafen i és fulminant. Vull dir que, per exemple, les alzines, doncs plou i se'ls mori en 15 dies, se'ls moren determinades rames, que deu ser allà no tocant més. Pensis, bueno, doncs si l'alzina, que és un arbre resistent en aquestes coses, doncs què deu passar amb les persones que també agafen el mateix, no?
El que passa que això que deia l'Antonio, no? Que vull dir que aquests dies si hagués plogut, doncs hagués sigut encara més nefast l'efecte, no? Però
com que plogui,
aquest efecte també ve donat pels pocs períodes de pluja també que hi ha. Vull dir, la pluja no deixa de ser també una font que renova l'ambient, no? I jo no sé si record, sí, n'hi va haver un petit període ara el mes d'octubre, però veure ploure allò de dir plou amb ganes i dir, ostres, que bé que està plovent, doncs són imatges que costen de veure. Deien que de cara a aquesta setmana vinent potser es preveu algun episodi una mica de pluges, doncs jo crec que tots l'esperem amb candeletes, no? Allò com agua de mayo que diuen, doncs com agua de cuando sea, però que vingui ja al novembre, el desembre quan sigui, però que vingui aquesta aigua també.
Molt bé, doncs escolta, amb aquestes prediccions meteorològiques que esperem que siguin bones de cara a la setmana que ve, acabem, i si no, doncs aquests dies anticipeu que la gent agafi menys el cotxe, ens agafem també amb aquest consell que ens dona l'Antonio, que la gent camini pel mig del poble, i ara que hi ha aquests cartells del GR que s'han pintat a terra, que estan també molt bé, la gent sí, que no es perdi, que pugui passar per dins del poble. Gràcies, Jordis. Gràcies, Antonio. Ens retrobem doncs aquí en el proper programa, ja que serà l'Ajuntament a casa del desembre, que serà tocar l'entrevista amb l'alcalde, el David Rovira. Moltes gràcies a tothom i fins la propera.
Fins la propera.
La política municipal a l'Espluga FM Ràdio. L'Ajuntament a casa amb Òscar Palau.